Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions del José Matosas també a les vies de so, del Rafa Sanahuja a la redacció i del Ferran Capdevila a la producció. Estem recordant aquesta setmana especialment Arcadi Oliveres, que ens deixava dimarts de Pasqua. Al migdia la família comunicava la seva defunció després de 2 mesos de malaltia detectada irreversible. Quan el vaig visitar el 16 de març passat, Arcadi Oliveres em va comentar que sempre havia tingut en la seva relació amb Déu les benaurances com a punt de partida i també l'amor dels uns als altres. A partir d'aquest amor, em va dir també que el Pare Nostre és una pregària que sovint recitava, especialment aquests últims 2 mesos, i va recordar que la defensa de la pau i la denúncia de les injustícies, entre altres causes que sempre ha fet seves, són precisament com el Pare Nostre aplicat cada dia. Són pinzellades de la saviesa i de la profecia d'Arcadi Oliveres que ens fan reflexionar per aconseguir, i això no és cap utopia, algun dia un món més just i en pau. Avui, després de l'informatiu, la taula d'anàlisi estarà dedicada a la gran novetat que tindrem a partir d'aquesta mitjanit en les restriccions pel Covid a Catalunya, que és el retorn a un confinament comarcal. Dels aspectes mèdics i socials del moment actual de la pandèmia, comentarem una mica alguns aspectes amb el vicari provincial dels Maristes, Lluís Serra, i amb la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arcabisbat de Barcelona, Carmen Benito. Després, l'entrevista tindrà com a nom propi el tristament freqüent delicte de violació a partir del cas de la violació múltiple de Sabadell. El fiscal la considera aprovada, mentre que un dels acusats la nega. En parlarem amb l'advocada experta en delictes de violència masclista, Olga Ortiz. Tot això amb la contraportada del Rafa i una miqueta més us acompanyarà fins que siguin 6:45. Comencem. Passen gairebé 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Els nous positius i els ingressos a les unitats de cures intensives a Catalunya continuen pujant. La positivitat de les proves, a més, ja s'acosta al 8%. Això sí, alguns indicadors van a la baixa. Després que Salut ja avisés que el balanç en aquests moments és que les coses no van bé pel que fa a les dades epidemiològiques. Concretament, els ingressos han baixat una miqueta, de 1.712 ahir a 1.709 avui, però, en canvi, els pacients a les UCIs han augmentat en les últimes 24 hores de 25 i s'ha passat de 458 ahir a 483 avui. El risc de rebrot, això sí, baixa 3 punts i es troba ara en 220 i el que és l'índex de contagi s'ha situat a 3 dècimes per sota d'ahir i ens trobem ara en 0,90. Les autoritats asseguren que cal tenir l'RT per sota d'un, com ara tenim, per mantenir controlada la transmissió. Però tot fa pensar que la situació pot empitjorar els propers dies. Per la seva banda, la incidència acumulada als últims 14 dies és de 244,58 per cada 100.000 habitants. Aquesta dada, malauradament, també puja. Recordem també que l'únic canvi adoptat pel Procicat i que es comença a aplicar aquesta propera mitjanit és que es recupera el confinament comarcal també per a la bombolla de convivència. Serà vigent en principi fins al 19 d'abril. No està tampoc permès sortir del país perquè continua el tancament perimetral. En el cas d'Andorra, la Generalitat ha informat que torna a l'equiparació comarcal amb l'Alt Urgell, és a dir, que es permet la mobilitat entre els dos territoris. Protecció Civil recomana portar una declaració d'autoresponsabilitat que justifiqui el motiu d'un desplaçament. Continua el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 del matí i també la restricció al culte públic religiós a un 30% de l'aforament en temples, esglésies i altres espais. També us comentem que els europeus més antics, d'un llinatge fins ara desconegut, van arribar al continent ara fa uns 46.000 anys i ja es van barrejar amb neandertals, molt abans del que es pensava fins ara. I part del material genètic dels creuaments encara es troba en algunes poblacions actuals. Aquest és un resum de la recerca que acaba de dur a terme i s'ha fet públic avui un equip encapçalat per Svante Paabo de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva de Leipzig, Alemanya, i que publica la revista Nature. A l'època ara estudiada es va produir tant l'aparició i la dispersió de l'Homo sapiens per Europa com la desaparició progressiva dels neandertals, que va ser definitiva ara fa uns 40.000 anys. En plana cultural, els vessants poètic i pictòric de Felícia Fuster es concentren en una exposició titulada Plurivisions, organitzada amb motiu de la commemoració del centenari del naixement d'aquesta barcelonina i que va morir a París el 2012. Aquesta mostra està oberta fins al 30 de maig a l'Art Santa Mònica i recull les dues primeres vessants de l'artista barcelonina. Plurivisions està organitzada per la Direcció de Patrimoni i Biblioteques en col·laboració amb la Fundació Felícia Fuster. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui hem tingut una jornada molt més tranquil·la que en jornades anteriors. Ja no hi ha hagut precipitacions i les clarianes s'han sovintejat. S'ha pogut veure una miqueta més el sol i, per tant, les temperatures poden pujar una mica més o han pujat més que no pas en dies anteriors. La previsió per demà ens anuncia, doncs, un nou canvi de temps. Ja des de primeres hores del matí, un cel força tapat a les comarques del sud de Tarragona, on començarà a ploure, i aquestes precipitacions, que no seran molt importants, seran en forma de rosset de curta durada i amb poca quantitat d'aigua, aniran viatjant de sud cap a nord. Per tant, cap a la tarda, aquestes precipitacions també arribarien a l'extrem nord de Catalunya, cap a l'àrea del Pirineu. Demà al matí no farà tant de fred, les temperatures pugen, però en canvi les màximes quedaran una mica més curtes perquè el cel estarà més tapat. Dissabte, moltes més clarianes, amb algunes nuvolades a primeres hores del matí, però més sol, que permetrà que pugin un pèl més les temperatures màximes. I diumenge, altra vegada, els núvols guanyaran terreny i podríem tenir ruixats dispersos a qualsevol punt del país.
Gràcies, Jordi. Completem l'informatiu explicant-vos que sóc José Ignacio García serà el nou director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia a partir del proper curs, en substitució de Xavier Casanovas, que ha ocupat aquest càrrec els últims 7 anys. José Ignacio García, jesuïta, va néixer a Madrid el 1964 i va entrar a la Companyia de Jesús el 1983. És teòleg i economista. A banda de diverses tasques, docents i de projectes pastorals a la Companyia de Jesús, el 2008 va participar en la Congregació General número 35 que va elegir com a prepòsit Adolfo Nicolás i també en la 36, on es va elegir l'actual superior general Arturo Sosa. Per la seva banda, Xavier Casanovas deixa la direcció i emprèn una nova etapa professional a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, l'IQS.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Música. A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
4 minuts i serà 6:45. Les restriccions pel Covid es mantenen a Catalunya, però torna, i aquesta és la principal novetat, el confinament comarcal a partir d'aquesta mitjanit. Tot després d'una Setmana Santa i un inici de la Pasqua que han conviscut, com tots sabem, amb l'empitjorament de les dades epidemiològiques del Covid, mentre les autoritats ens intentaven donar, o almenys aquesta era la intenció, una mica d'aire pel que fa a la mobilitat o la dinamització econòmica. Difícil combinar els dos aspectes. Després que la consellera Alba Vergés i el secretari general Marc Ramentol insistissin ja abans del tridu pasqual en les crides a la prudència durant els dies forts de vacances i descans per a molts, es manté la tendència a l'alça, tant en les dades d'ingressos hospitalaris en general com en la incidència dels últims 14 dies, tot i que baixen la velocitat de contagi i el risc de rebrot. Esperem que continuïn baixant, però no pinta bé la tendència per als propers dies. Ens trobem, en qualsevol cas, en un moment decisiu, mentre el procés de vacunació no avança al ritme esperat encara, tot i que la sensació és que no està tot perdut. Evitar al màxim els contactes socials, especialment els innecessaris, és la línia de continuïtat dels missatges que ens ofereixen les autoritats. La pressió hospitalària i assistencial i els ingressos amb Covid, tant en centres sanitaris en general com en les unitats de cures intensives, on hem passat concretament de 458 a 483 pacients les últimes 24 hores, és l'altre gran focus, com dèiem, de preocupació. Seguim en una situació de la pandèmia entre la quarta onada i l'esperança que aquesta sigui menor que les anteriors. De tot això parlarem els propers minuts, d'una banda amb Lluís Serra, que és vicari provincial dels Maristes a la província amb seu a Barcelona. Germà Lluís Serra, com sempre, amic d'aquesta casa. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està? I bona Pasqua, eh?
Bona Pasqua, igualment, sí.
I també saludem, d'altra banda, Carmen Benito, que és la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona. Carmen Benito, benvinguda també. Bona tarda i bona Pasqua.
Bona Pasqua i bones tardes.
Molt bé, gràcies. Bé, comencem per vostè, que potser és més del camp sanitari. En aquests moments tenim dues variables de la situació epidemiològica que van a millor i dues que van a pitjor, com són els ingressos a les UCIs i també la incidència dels últims 14 dies, aquesta variable de nombre de casos per cada 100.000 habitants. Però, en canvi, la velocitat de contagi està per sota d'1, és a dir, estem a 0,90 avui, i el risc de contagi també baixa uns pocs punts, està en poc més de 200. Bé, com podem interpretar això, si és que hi ha alguna visió clara, senyora Carmen Benito?
Bueno, la interpretación es que en estos momentos los hospitales están en una calma muy tensa, en el sentido de que tanto en la primera como en la segunda como en la tercera ola, cada vez el número plano de la curva de ingresos en UBI ha ido bajando. Pero en este momento hay muchos ingresos, incluso de la ola tercera, que todavía no han salido de las UBIs, que sale uno, pero hay varios que necesitan entrar, es decir, la media está más alta que en las partes bajas de la epidemia, y que realmente en este momento estamos esperando, como se ha visto en estas 24 horas últimas, un rebrote de una cuarta ola que va a tensionar muchísimo más los cuidados intensivos. Uh-huh. Es decir, la preocupación, y le puedo transmitir la preocupación, y yo lo que creo que a nivel individual y como responsabilidad individual quiero transmitir a los oyentes, es que a nivel de las gerencias, y concretamente ayer tuve una entrevista por otros motivos en el Hospital Vallebrón, lo que les preocupa mucho es el tema del personal sanitario. El personal sanitario está muy cansado de hace un año, que están soportando una carga de trabajo tremenda, unas situaciones emocionales tremendas. Han descansado un poquito, lo que se ha podido en Semana Santa, pero ahora están esperando, con este nuevo rebrote, que tengan que hacer un sobreesfuerzo importante. El cansancio es acumulativo. Y, desde luego, lo que se intenta es mantener el coraje de del personal sanitario. Es decir, seamos todos responsables para cuidar a los que nos cuidan. Es decir, que cada uno, a nivel individual, sea en casa o sea en el medio de trabajo, si tiene un sanitario que está en activo y que está ayudando a los demás, ayudémosles a ellos para que nos puedan cuidar. Si sí, ellos sí. se hunden, nos hundiremos todos.
Sí, sí, està clar que aquí tenim la qüestió científica i estadística d'una banda, però també la qüestió humana, no? I de treball que...
Exacto. Que es... Ahora se sabe más médicamente, sabemos mejor los tratamientos, sabemos mejor cómo manejar la enfermedad, la epidemiología también nos la sabemos mejor, es decir, científicamente... hemos avanzado, por lo cual esta ola no parece ser que, aunque sea numerosa, no va a ser tan agresiva o no vamos a tener tantos problemas de mortalidad como en las anteriores, pero que vamos a estar muy tensionados, eso es así. I que lo primero que tenemos que cuidar es a los que nos cuidan. Yo eso lo veo sí. clarísimo.
I no hem de veure-ho tot perdut, és a dir, que depèn molt de la nostra actitud. També, certament, de l'habilitat i la pedagogia de les autoritats sanitàries, que també hem de dir que no sempre ho han fet perfecte. També poden millorar una mica la manera de gestionar aquesta...
Tots.
Però també el conjunt, cadascú individualment, oi? Amb aquesta actitud, doncs, de seguir protegint-nos, no obsessionar-nos, però sí protegir-nos, vigilar molt, oi?
Vigilar mucho, extremar las medidas, extremar los grupos, extremar todo lo innecesario, que hay mucho innecesario, y eso tenemos que transmitírselo mucho a nuestros jóvenes, que, bueno, están haciendo, vamos a ver, yo creo que hay también juventud modélica,
sí.
Pero que lo que estamos viendo, pues, vamos a ver, están haciendo mucho ruido, pero también están contagiando mucho.
Clar, clar. I de vegades una minoria insensata, per entendre'ns, pot complicar les coses a tota la societat, fins i tot. Sí.
Sí, exactamente. Sí. Cada grupo de 100 pueden ser transmissores de miles.
Sí, sí. Bé, Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arcabisbat de Barcelona, ens ha fet aquesta introducció més a nivell mèdic, però també el germà Lluís Serra, estem segurs que ell com a antropòleg, com a home d'estudi sociològic també d'aquesta realitat de la crisi sanitària, ens podrà dir com veu ara mateix la situació, germà Lluís Serra.
Bé, jo diria que aquesta situació és un exercici d'alta tensió, de gestionar la complexitat. Aquí és molt complex tot. És a dir, és complex, per exemple, el tema de les autoritats polítiques sanitàries i després la població en general, tot aquest tema, com es gestiona la salut per una banda, l'economia per l'altra, com es pot compaginar això, perquè està més relacionat del que sembla. Si no hi ha salut, l'economia se'n ressent. Això és una de les conseqüències clares. També hi ha la responsabilitat dels que prenen decisions i les responsabilitats dels que les executem o les que, d'alguna manera, poden ser responsables en els nostres àmbits de tot aquest tema. Per altra banda, també és veritat que el personal sanitari doncs, està sobrecarregat, això és evident i que s'ha de cuidar. El que genera també una certa, un cert rebuig és que contínuament anem amunt i avall. És a dir, s'obren unes coses que ja sabem, s'obre, per exemple, una Setmana Santa, que sabem efectivament que després s'haurà de tancar, el que sigui. Per què? Perquè quan hi ha una obertura molt gran i no hi ha hagut encara una consolidació dels números i de més, doncs es torna i contínuament anem amunt i avall i no és estrany que el món de la restauració, per exemple, digui, doncs ara que ha anat bé aquesta Setmana Santa, doncs ara ja hem comprat productes per els propers dies o el proper cap de setmana i resulta que no podem utilitzar-los perquè ja ens han confinat. És a dir, estem en un món. I altre aspecte també tindria a veure amb les vacunes. Les vacunes, tot el tema de l'AstraZeneca, el ressò mediàtic que s'està fent, encara que estadísticament sigui molt insignificant la incidència, no? En el conjunt dels milions de persones que han rebut la vacuna. Doncs aleshores també què ha fet la Unió Europea en el tema de les vacunes? Com s'ha gestionat d'aquí? Com a vegades s'han promès que no, al gener ja començarem després tots i les edats i tal. És a dir, hi ha una sèrie de situacions que són complexes. I aleshores el tema és qui i com pot gestionar aquesta complexitat. Com es pot fer? Perquè si mirem totes les ràdios, les televisions, els mitjans de comunicació, dediquen hores diàries a aquest tema. Però no vol dir que per més que se'n parli més encertadament o es prenguin les decisions més pertinents. No? Aleshores, viure en aquest món de complexitat carrega també anímicament. La gent, doncs, clar, també va acumulant doncs, més d'un any ja. Recordem que el confinament de l'any passat va ser el 13 de març, si no recordo malament. Sí, sí, ja estem al mes d'abril del 2021. I aleshores, clar, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que també hem decebut gent que tenia unes responsabilitats que a vegades no han sabut prendre la responsabilitat per intentar calmar potser interessos, sectors socials o el que sigui, no? És a dir, és un tema força complex.
I tant.
I per tant, és que repetiríem el que pot ser la tercera onada, la segona o la cinquena o la sisena que pugui venir. Sí. És a dir, com gestionar aquesta complexitat però realment amb un esperit solidari de la gent i després no fer, per exemple, temes d'interès doncs, polític partidista, polític sí, però partidista no, d'intentar treure algun benefici de les crítiques o el que sigui, no?
Sí, o enfrontaments entre uns governants i uns altres, per exemple.
Sí,
això, evidentment, estaria sempre fora de lloc i sense entrar en les raons que puguin tenir uns i altres, que segur que uns les poden tenir altres també, però sempre evitar la confrontació. Avui amb el marista Lluís Serra i amb la responsable de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, Carmen Benito, analitzem la situació epidemiològica. Màxima complexitat. Potser el que demanem als ciutadans, d'una banda, és que se'ns expliquin bé les coses dintre de les dificultats, però també que desitjaríem que s'anés reduint aquesta complexitat, perquè això voldria dir que anem a millor amb les vacunes, amb aquest augment de la immunitat. Vostè creu, per exemple, senyora Carmen Benito, que podem estar bé a finals d'agost, com, per exemple, deia abans d'ahir el president Pedro Sánchez, és a dir, amb el 70% vacunats estarem molt millor?
Yo, sinceramente, cuando lo oí al presidente Sánchez decir que el 70% estaríamos vacunados antes de septiembre, me sonría. Yo creo que hay mucha demagogia. Este mes de abril el presidente Sánchez ha prometido un montón de vacunaciones. Los médicos estamos preparados. Los en activo y los jubilados estamos preparados para hacer un sobreesfuerzo en vacunaciones sábados, domingos y cuando sea, día y noche, pero el número de vacunas puede ser que no llegue.
Ja, aquest és un altre tema, la distribució, clar.
La distribució.
Sí, aquí ja s'ha fallat d'alguna manera. No sabem si són només les farmacèutiques, les autoritats europees. S'han tancat uns tractes que no s'estan complint, per les raons que siguin.
Exacto. Entonces, bueno, yo un poco escéptica soy a esos datos numéricos que se atreven a decir, porque si no llegan las vacunas, si no llegan los viales, ya podemos estar todos preparados y tenemos una gran disposición, todos los sanitarios. Però necessitem el material, necessitem les vacunes.
Sí, sí. Per molt que millori la investigació i per molt que estiguem amb màxima prudència, perquè el virus és molt potent. Malauradament s'està transmetent amb molta facilitat si no vigilem.
La britànica, la brasileña, totes aquestes, vamos a ver, tienen una capacitat d'infecció mucho más alta que les altres. O sea, que és que cada contagio se multiplica.
Sí, i el problema potser és que no sabem prou, no?, potser d'aquestes variants, si potser amb una distància més gran s'encomanen quan abans no passava. No sabem massa cosa, no?, tampoc.
No sabemos demasiado. Parece ser que la vacuna Pfizer se ha probado que es efectiva con la cepa brasileña. No, tampoco sabemos exactamente la capacidad que tienen para neutralizar todos los virus con todas sus variantes.
Sí, germà Lluís Serra, ha parlat vostè de la complexitat. També creu que podem estar millor a finals d'agost?
No, el problema, jo penso que les persones que han de parlar públicament i prenen les decisions, tant polítiques com sanitàries, jo diria que es necessiten dues qualitats indispensables, que és el rigor i la veritat. I aleshores, per exemple, recordeu com l'any passat es deia que les mascaretes no eren necessàries?
Sí, sí.
En
sí.
Una època?
Sí,
sí. Sí. Bueno, ara fa un any, més o menys, encara es deia això.
La màxima autoritat sanitària del país deia això.
Sí, sí.
I aleshores què? Per què es deia? Perquè, clar, com no n'hi havia, no podien dir que eren necessàries perquè aleshores la gent hagués clamat. Però quan ja n'hi havia, aleshores sí que eren necessàries. Per tant, jo penso que hi ha d'haver aquest rigor.
I més honestedat, potser, més sinceritat amb
les coses.
Sí.
I després també un aspecte molt clar de solidaritat. Perquè, per exemple, la diferència entre Alemanya i Espanya, no?, el tancar comerços, què passa? Doncs molt bé, es poden tancar, però és que Alemanya reben subvencions. I aquí vol dir que en molts llocs pràcticament els aboquen al tancament.
Sí, sí. Les polítiques d'ajuts a Alemanya, a Dinamarca, en altres països...
Som un país ric com per permetre'ns determinades mesures o encarar-les d'una manera. Aleshores, doncs, a veure com és... Per això deia que ell gestionava la complexitat. Tot això és molt complex.
Sí,
però sí que si no hi ha rigor, veritat, un espit de solidaritat, realment és molt complicat que això surti endavant de manera profitosa, no?, sí, per la gent. Igual que, per exemple, les dificultats que a vegades hi ha hagut de fer les estadístiques, no?, dels difunts que hi ha hagut o de les... Bueno, això també és altre tema que s'ha volgut manegar d'algun aspecte, no?, que no sempre s'ha dit la veritat en totes aquestes coses, no s'han fet uns criteris equivalents i unànims a l'hora de valorar els resultats, no?, sí, que hi ha hagut. O sigui, aquests aspectes jo penso que serien bons que es plantegés d'aquesta manera, però no ho veig que sigui gens fàcil.
Ja.
Perquè
bé,
dir la veritat no sempre és agradable, tenen por que la gent s'estiri a sobre, però és que després, si no la dius, després la gent se sent enganyada.
Sí.
I ara jo prometo que hi haurà tants milions de vacunats i quan arriba el moment del termini que jo he marcat resulta que no hi són, la gent acaba desconfiant
de
les persones que fan unes promeses que després no es compleixen. I aleshores la pèrdua de credibilitat és molt dur per un país que ha d'afrontar unes mesures que no són gens fàcils.
Sens dubte. Bé, si els sembla, com que hem d'anar acabant, no sé si sobre aquests aspectes Carmen Benito volia afegir o puntualitzar alguna cosa més.
No, jo crec que ja...
Ja hem dit el més important. No, només una cosa per acabar...
Serra lo ha aclarado todo también muy bien.
Sí, gràcies. No, només tenint en compte que, clar, hem de millorar en un moment o en un altre, esperem, malgrat que no sempre es facin les coses bé, mirem amb aquest punt d'esperança i d'optimisme. Suposant que estiguem millor després de l'estiu, quines conseqüències? Potser, si poden contestar molt breument...
A pesar de todo, yo creo que podemos estar viendo un poquito de luz,
Sí.
Espero,
Després de l'estiu, per exemple. diríem.
Sí, sí, després de setembre, octubre, jo crec que ja podrem tenir una vida algo parecida a l'anterior.
Doncs tant de bo. Que sigui així, perquè també ens preocupen moltes qüestions que segur, de les quals segur que també el germà Lluís Serra en podria parlar molt, no? Com la salut mental, la manca de vincles, el trencament de molts vincles socials que estem patint i moltes altres conseqüències, a banda d'alguns diagnòstics mèdics ara no detectats que poden aflorar després, també.
No, seguro que salen.
És molt que no l'hem viscut mai d'aquesta manera, no? I aleshores estem descobrint perquè tampoc s'ha fet tot un procés. Per exemple, el dubte que pot haver, realment la vacuna aquesta per quant temps durarà? Sí, m'han posat la vacuna, però quant temps durarà aquesta vacuna per mi, per exemple?
Clar, clar, jo, tot això s'hauria d'anar aclarint. També desitgem...
Per exemple.
Sí, els metges estan fent una gran feina i tant de bo ens ho puguin, trobar, no?
Per altra banda, sí que jo també diria que s'ha d'agrair a molta gent que té unes actituds doncs, molt solidàries, molt compromeses, molt professionals. Hi ha gestos magnífics de persones, famílies que realment s'estan ajudant unes amb altres o estan ajudant gent que està ajudant des de voluntariat a altres aspectes. Tot això hi és. També existeixen actituds de responsabilitat, d'irresponsabilitat, perquè és de la vida. La vida hi ha de tot.
I tant.
També en aquest cas, en un cas important i complex, també hi ha de tot.
Sí.
Però el problema no pot amagar la gran quantitat d'aspectes molt positius de les persones en afrontar aquesta crisi.
Moltíssimes gràcies. No hi ha temps per més, però un plaer avui compartir la nostra taula d'anàlisi amb el secretari, amb el vicari provincial dels Maristes a Barcelona, Lluís Serra, i amb la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, Carmen Benito. A tots dos, bona Pasqua novament i fins una altra, i molts ànims.
Bona Pasqua i ànims.
Val, doncs.
Adéu-siau.
Adéu.
Passa un minut de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ja tenim aquí, novament, el Rafa. Què ens portes? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Tinc una pregunta. Quant val una moneda de 2 euros? 2 euros sempre? Doncs no, sempre no. Les monedes de 2 euros de curs legal tenen un valor de 2 euros, com ha de ser. Però algunes d'aquestes, les que estan fetes per commemorar algun acte especial i que són de tirada limitada, poden valdre milers d'euros. Ja s'han editat, per exemple, més de 350 monedes d'aquestes i cada any, entre tots els països de la Unió Europea, se'n posen en curs unes 30. Segons el país i la tirada, les monedes tenen més valor entre els col·leccionistes d'aquestes monedes. A la plaça Reial, al cor de la ciutat vella de Barcelona, cada diumenge es venen desenes d'aquestes monedes. Algunes de països com el Vaticà, Mònaco o Andorra poden arribar a tenir un valor de milers d'euros. Així que escolteu, remeneu-vos una mica les butxaques, amics i amigues oients, perquè tal vegada penseu que porteu a sobre 2 euros i no, porteu una petita fortuna. Qui sap, qui sap. Mireu a veure, mireu.
Moltes gràcies, Rafa. Mirem de detectar les monedes commemoratives especials, doncs. Ara mateix, l'entrevista.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus. Protegeix-te i sol·licita Dinafen Plus a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Dinafen Plus. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Els divendres a 1:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. De mans de la farmàcia de Tarradellas. Farmàcia Amiga, els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Estel, amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 5 minuts de 6:45. El fiscal considera provada la violació múltiple de Sabadell, que un dels acusats nega. Segurament recordeu aquest cas d'ara fa uns mesos. Dels 3 violadors, només un està sent jutjat, mentre els altres 3 processats ho són com a col·laboradors per no haver fet res per evitar-ho. Va ser ahir, quan van declarar a l'Audiència de Barcelona els 4 acusats en la segona sessió del judici per la violació en grup d'una jove a la capital del Vallès Occidental. Mentre l'acusat de violació diu que va ser sexe consentit, la resta de processats se'n desvinculen. Els pèrits situen els acusats en el lloc dels fets i el fiscal, que demana entre 37 anys i mig i 40 i mig de presó, considera provat que no hi va haver consentiment i que es tracta d'una violació múltiple. El fiscal demana per als acusats penes que van entre 37 anys i mig i 40 i mig, com dèiem. Amb totes les proves a la mà, el fiscal Eduardo Gutiérrez, que havia sotmès en la sessió de dimarts a un dur interrogatori la víctima, considera que no hi ha cap evidència de consentiment i que hi va haver violació grupal. Els fets van passar els dies 2 i 3 de febrer de 2019, ara fa 2 anys, quan, segons va declarar la víctima, va ser abordada per un home a la sortida d'un local d'oci de Sabadell, que la va agafar pel coll i la va agredir sexualment. Segons la seva versió, una vegada a la nau abandonada, el primer agressor la va portar a un habitacle on la va violar i va ser obligada a mantenir relacions sexuals per torns amb 2 homes més, un dels quals és un dels processats. L'altre va fugir quan va ser posat en llibertat abans que es coneguessin els informes toxicològics que l'incriminaven. El jutge va arribar a investigar 9 persones relacionades amb el cas, de les quals 6 van ser processades, però només 4 s'han assegut al banc dels acusats. Quedaria una desena persona, que seria el tercer violador, que no ha pogut ser identificat. És bo recordar, en tenir present aquesta notícia, aquests fets, el telèfon d'atenció i informació a les víctimes de violència masclista, també, de violacions, que és el 900-900-120. En parlem breument avui amb l'advocada experta en delictes de violència masclista, Olga Ortiz, també col·laboradora de Plusvàlua Dones. Vaja, membre de tota aquesta gran obra que és Plusvàlua Dones. Olga Ortiz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè i bona Pasqua, eh?
Igualment, bona Pasqua.
Esperem poder sentir-la bé. Quina impressió té vostè d'aquest cas? Si pot fer una petita valoració breu.
Jo crec que, desgraciadament, aquest cas ens demostra que continuem en una societat on els homes no respecten la llibertat sexual de les dones. Homes que estan asseient-se en el banc dels inculpats i que realment mostren un despreci per la llibertat sexual d'aquestes dones. I el pitjor d'això és que ho estan fent de forma... el que va viure aquesta noia, el que ha declarat i tot el que tenim d'ells i la seva versió demostra que aquesta dona ha tingut que declarar no només a l'instrucció, sinó que es va sotmetre al judici a un interrogatori, des del meu punt de vista, fora de lloc, perquè llavors el que estem veient és que realment per inculpar a determinades persones que la víctima ha reconegut, no cal sotmetre la víctima a una doble victimització, perquè el fet de declarar, i aquesta noia, per el que diuen companys meus que van estar seguint el judici, aquesta noia va tenir que reviure tot i a sobre ser interrogada d'una manera que jo crec fora de lloc.
Sí, doncs segurament això li pot provocar fins i tot un trauma. És a dir, és com reviure uns fets que sempre són terribles, el de ser víctima d'una violació, és clar.
És la forma en la que se li va interrogar, no sé. Jo he estat veient formes d'interrogatori, jo sóc advocada de defensa, i el que no pots fer és interrogar fins i tot amb un menyspreu aquella víctima. Per tant, que el fiscal hagi acusat aquests nois... que mereixen aquesta acusació i 37 anys de presó, després la gent diu, ah, però si no seran 37 anys. Això és veritat, 37 és el màxim. El que acabaran complint potser són 15 anys.
Sí.
I també hem de situar la gent que escolta en 37-40, però acaben sent 15, m'entens?
Sí, sí.
Doncs, són delictes molt greus i són delictes que jo crec que la societat cada vegada més ens donem compte que algú està incidint en els joves, en els homes, per fer aquest tipus d'agressions contra la llibertat de moltes dones. És a dir, no posem a tothom al mateix sac, eh? Òbviament, hi ha molts homes que no són així. Però estem parlant d'aquests tipus de delictes i d'aquesta manera grupal de fer les coses. És el que no s'entén. Com hi ha un despreci a la dona en aquest tipus de delictes. I, a més, les dues persones col·laboradores que van estar allà i que no fan res, és que encara és pitjor.
Sí.
Encara és pitjor.
I tant. I sí, sí, veurem com s'acaba d'aclarir tot aquest cas, perquè fins i tot hi ha una persona que podria estar implicada, que no ha estat identificada. Però més enllà d'això, segurament tenim aquí un problema que requereix una resposta legislativa. Ja s'està donant aquests últims mesos, però també educativa i social, oi? Perquè aquí tots pensem que això s'ha d'acabar algun dia.
Correcte. El que no... O sigui, hi ha un tema de la societat i dels valors i del respecte a la llibertat sexual de les dones, que hi ha una cosa que no estem fent bé, perquè és que cada vegada, desgraciadament, tenim més notícies d'aquest tipus. I és del tot fora de lloc, fora de lloc.
Sí, sí. Doncs entre tots esperem que es pugui... aquests últims mesos, també arran d'aquest cas i d'un altre que va sensibilitzar molt la societat, com el de la manada tristament famosa de les festes de Sant Fermí de l'any 2016 a Pamplona, hi ha hagut una resposta legislativa també que va expressar-se en aquella famosa llei del no és no, i fins i tot ha donat peu a comentaris, aquí certament no es poden fer bromes, però tristament se n'han fet, no? Sobre ara un matrimoni s'haurà de demanar permís per escrit, totes aquestes coses. Estem en un tema molt seriós, oi? I aquí també cal diferenciar les coses.
Clar, cal diferenciar que el que s'està dient és que el consentiment ha de ser explícit. Quan dic una no és no, és que el consentiment ha de ser explícit. Sí, i tu pots participar voluntàriament als llocs de llibertat.
Perdona, Olga Ortiz, tenim problemes ara per sentir-la en aquesta última resposta. Ens ha comentat Olga Ortiz que ha d'haver-hi un consentiment explícit, evidentment, i això, lògicament, s'ha de saber diferenciar, no? En una parella estable, un matrimoni, o en el cas de dos joves que es coneixen una nit. No sé si ens pot parlar i la sentim millor, a veure, Olga Ortiz. Bé, sembla que hem perdut la comunicació. En tot cas, li agraïm molt la seva participació. No la podem acomiadar directament perquè ja se'ns acaba el temps, però moltíssimes gràcies, Olga Ortiz, advocada, experta en temes de violència masclista, entre altres qüestions, entre altres àmbits. Se'ns ha excusat abans de començar perquè per una qüestió urgent de feina estava desplaçant-se. L'hem pogut sentir, encara que amb algunes deficiències, us demanem disculpes, amics oients, però en tot cas ja hem comentat el més important sobre un cas, el de Sabadell, que evidentment ens interpel·la a tots. I tot recordant, novament, avui, com hem dit al principi del programa, Arcadi Oliveres, ens agrada dir que el qui va ser president de Justícia i Pau va ser un home directe, transparent i, sobretot, defensor de la pau, la justícia social i l'eliminació de les armes. Durant els seus 75 anys de vida, ha mostrat sempre un gran esperit de servei amb tothom. També amb aquesta casa, s'ha dit, moltes persones que el van conèixer ens ho han dit en aquests micròfons aquests dies, no tenia mai un no. I la seva claredat a l'hora de denunciar les perversions polítiques, socials, econòmiques o de drets humans el portava sovint a combinar moments puntuals de contundència o fins i tot d'excitació, ho hem pogut notar aquí a l'estudi, amb la seva finor i la seva permanent personalitat pacífica i tranquil·litzadora. Que el cel sigui Arcadi Oliveres. Demà es farà el seu comiat molt restringit, molt íntim, a l'església dels Caputxins de Sarrià. Tots ens hi unirem, però espiritualment. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador d'avui.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel. A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda.